Notícies Migdia, amb Núria García.
El 6 de maig, una papereta amb el nom de Podem. La formació encapçalada per Marta Morell es presentarà en solitari. Ho ha anunciat avui.
Les ciutadanes i els ciutadans de Sabadell tindran novament l'oportunitat en aquestes eleccions municipals de triar una papereta que posi el nom de Podemos, Podem Sabadell. I que per nosaltres serà tot un repte estar a l'alçada d'allò que aquest nom representa com a un projecte de canvi per les nostres institucions.
Això significa que Podem tanca definitivament la porta a sumar-se a la candidatura dels comuns i alhora que trenca l'acord de fa uns mesos amb la fins ara coordinadora DEU-IA, Tere Ibáñez. De fet, no és l'únic gerro d'aigua freda al qual s'ha d'enfrontar Ibáñez. Una majoria de la militància del seu propi partit ha acordat revocar-la per aquesta decisió unilateral d'anar a les municipals amb el partit de Morell. El regidor d'Esquerra Unida i candidat dels comuns, Edu Navarro, parla d'anomalia.
Estem en la situació de que l'Assemblea d'Esquerra Unida Alternativa ha pres una decisió, però la seva coordinadora no la porta a terme, sinó que ha decidit participar d'un altre projecte o ser membre d'un altre projecte que és totalment contrari al nostre, no? en el sentit congressual i fins i tot electoral, no? Potser.
I què en diu l'afectada? Tere Ibáñez assegura que es mantindrà com a coordinadora mentre no hi hagi una altra assemblea. La primera no la reconeix.
Fins que no es faci una conferència local aquí a Sabadell, jo sóc la coordinadora en aquest moment. A més, jo vaig ser escollida en consens en les forces polítiques que estan dintre de lo que és Esquerra Unida, no? I, bueno, perquè n'hi havia... Bueno, va ser quan la Marisol, quan tot aquell enrenou, no? Però jo, de moment, sóc coordinadora i tant.
Veurem com acaba tot plegat. En qualsevol cas, els moviments que hem conegut avui evidencien un cop més la fragmentació de les esquerres.
Titulars.
L'historiador Josep Maria Benaúl es postula per dirigir la Fundació Bosch i Cardellach.
Benaúl presentarà aquest vespre a la mateixa seu de la Fundació les línies mestres de la seva candidatura, l'única que s'ha presentat. L'entitat ha viscut uns mesos convulsos amb la dimissió de la direcció i l'elecció d'una junta provisional amb Marc Batlle al capdavant.
L'actuació de la Policia Nacional l'1 d'octubre a l'Escola Nostra Llar ha sortit avui al judici del procés.
L'agent encarregat de l'acte policial d'aquesta intervenció ha defensat al Tribunal Suprem l'actuació mesurada de la Policia Nacional entre el centre on havia de votar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tot i que ha explicat que d'entrada els manifestants mostraven una actitud pacífica, ha admès que van rebre algunes escopinades i insults.
Tuvimos que salir a la mano izquierda y desde los balcones nos escupían. Gente que estaba arriba en los balcones estaba escupiéndonos. Ya nos metimos en... salimos con la comitiva y yo eso no lo llegué a ver, pero sí me comentaron los compañeros de la UIP que nos protegieron que el convoy, la parte trasera del convoy, que era la que cerraba, esa ya sí tuvo graves incidentes.
A hores d'ara continuen declarant agents de la Policia Nacional que van actuar a Barcelona.
El Sabadell ha tornat als entrenaments. Avui Òscar Rubio, lleidatà i ex del Lleida Esportiu, ha estat l'encarregat de valorar la delicada situació que travessa l'equip arlequinat.
Ho ha fet fa uns minuts en roda de premsa. Després d'11 jornades sense guanyar, els arlequinats saben que no tenen marge d'error diumenge a les 5 a la nova Creu Alta. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem amb la previsió. previsió del temps sembla que continua i la inestabilitat. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada avui amb un ambient més fred, també amb alguns núvols baixos, amb algunes boires, però tot plegat ha anat a menys al llarg del matí i a poc a poc s'ha anat imposant el sol. Tot i això, ara mateix comencen a arribar aquesta massa de núvols que s'anirà desplaçant del nord cap al sud, deixant el cel mig ennuvolat a bona part de Catalunya al llarg del matí, però també a la vegada hem d'anar creixent algunes nuvolades. De fet, ara mateix ja n'estan creixent algunes cap a les comarques gironines. Nuvolades que localment han de deixar ruixats, acompanyats de tempestes, algunes calamarsades, i de nou afectaran cap a la meitat des del territori català i també cap a la resta del litoral i prelitoral. De fet, inicialment començaran cap a la zona més del nord-est i poc a poc s'aniran desplaçant cap al sud, i així que a partir de mitja tarda vespre acabaran afectant més cap a les comarques del Camp de Tarragona. Atenció, perquè aquests ruixats no han de ser tan importants com els d'ahir, però sí que localment podran caure amb certa intensitat. D'altra banda, algunes pluges també afectaran cap a les comarques de Ponent, aquí més febles, i també s'espera que vagi nevant cap a la cara nord del Pirineu. Nevades febles i amb una cota de neu que rondarà els 1.800 metres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables segons els diferents operadors. Això és tot, de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia i gràcies, Javier. Pel que fa al trànsit, us hem de dir que unes obres a la B30 a l'altura de Sant Cugat han obligat a tallar un carril en direcció sud i provoquen a hores d'ara aturades de gairebé 2 quilòmetres, una incidència que de moment no està resolta. També hi ha alguns problemes, en aquest cas a la C58 a l'altura de Sant Quirze del Vallès, hi ha circulació lenta durant 3 quilòmetres.
La notícia del dia.
Podem es presentarà en solitari a les eleccions municipals del 26 de maig. Ho farà amb la marca Podem Sabadell, segons ha anunciat avui la seva cap de llista, Marta Morell. Tot plegat després de trencar amb les converses amb Esquerra Unida per concórrer als comicis amb una candidatura conjunta. D'aquesta manera s'intensifica la fragmentació de les formacions d'esquerres a la ciutat i s'eleven fins a 12 les candidatures confirmades a dia d'avui, xifra que es podria ampliar fins a la quinzena.
La decisió dels integrants de Podem per presentar-se en solitari a les municipals ve, segons Morell, de la situació interna que viu Esquerra Unida, una situació que impedeix, segons l'alcaldable de Podem, concórrer de forma conjunta als comicis municipals.
Teníem els nostres acords municipals, però és el que he comentat. Quan l'actual coordinador d'Esquerra Unida, un mes abans de les eleccions municipals, el 28 d'abril, competirà de forma clara amb el nostre secretari general de Pablo Iglesias, nosaltres entenem que no es donen les condicions polítiques necessàries.
Morell també ha anunciat avui qui serà la seva número 2, Laura Rodríguez. La resta de noms de la llista es donaran a conèixer en els pròxims dies, però l'alcaldable ja ha anunciat que comptarà amb gent de barris i amb noms independents.
L'anunci de Podem ja ha provocat reaccions entre les dues formacions que en els últims mesos havien mantingut converses amb la formació per idear una candidatura conjunta. Són Esquerra Unida i Sabadell en Comú.
La fins ara coordinadora d'Esquerra Unida, Tere Ibáñez, ha lamentat que no s'hagi pogut arribar a un acord per crear una candidatura unitària. Així mateix, confirma que, trencades les negociacions, Esquerra Unida abandona l'opció de presentar-se a les eleccions municipals.
El que no farem ara, en aquest moment, és presentar una altra candidatura. És absurd, perquè en tot el fragment que ja està tot, que ja ha sigut prou tot el fragment que ha vingut, nosaltres, des de luego, no presentem ninguna candidatura en solitari. I, a més, pues, bueno, que hi ha moltes llistes d'esquerra, però bueno, que la gent voti a qui ella pensi, i sempre dins del mar de l'esquerra, no? Creiem que aquest és el que es té que fer.
El trencament de negociacions amb Esquerra Unida arriba mesos després que es descartés una candidatura conjunta amb Sabadell en Comú. Des d'aquesta formació han lamentat en un comunicat que Morell i el seu equip surtin d'aquest espai de confluència i concorrin a les municipals en solitari. A més, insisteixen que les diferències no són polítiques ni programàtiques, sinó per una qüestió d'aspiracions personals.
Malgrat l'anunci de Podem de presentar-se a les eleccions en solitari, el possible acord amb un sector d'Esquerra Unida, que era viu fins ahir al vespre, ha obert un serial en el partit, una assemblea majoritària majoritària ha decidit revocar Tere Ibáñez com a coordinadora de la formació davant la voluntat de pactar amb el partit Lila. Ibáñez, però, no reconeix aquesta assemblea i assegura que segueix sent la coordinadora d'Esquerra Unida fins que es faci una conferència formal per escollir el seu substitut. Cal tenir en compte que Esquerra Unida es presenta dins de la coalició de Sabadell en Comú.
L'òrgan intern de garanties d'Esquerra Unida i Alternativa va demanar la convocatòria d'una assemblea extraordinària per dirimir sobre el serial que s'havia obert amb la decisió de la coordinadora de la formació, Tere Ibáñez, d'obrir un període de negociacions per presentar-se en Podem a les eleccions municipals, en contra de la decisió majoritària de l'assemblea de concórrer conjuntament amb Sabadell en Comú. La trobada entre militants va abordar la revocació d'Ibáñez com a responsable de la formació. Edu Navarro, regidor d'Esquerra Unida i candidat de Sabadell en Comú, ha explicat al programa al matí el perquè d'aquesta decisió.
La majoria d'una assemblea doncs, ha decidit que aposta per Sabadell en Comú i tot i així doncs, la coordinadora no fa tot el possible doncs, per aquesta decisió es pugui dur a terme. Així que són els afiliats i les afiliades qui ho han de fer per la seva banda, com es va constatar.
De la seva banda, Tere Ibáñez diu no reconèixer l'assemblea perquè no es va fer amb normalitat. A més, assegura que la sisena trobada de la formació ja havia acordat obrir la porta a prioritzar possibles acords amb Podem. Ibáñez assegura que la decisió d'obrir-se d'altres pactes es deu a la manera com s'estava conformant el projecte de Sabadell en Comú.
Llavors, clar, no ha sigut una cosa que s'ha pogut fer amb normalitat. O sigui, ha sigut, ja t'ha dit, que majoritaris sí que són, això està clar. Però, bueno, nosaltres, el grup motor ha sigut el grup que vam decidir en aquell moment perquè vèiem de la manera en què Sabadell en Comú s'estava formant. O sigui, no, d'alguna manera no se volia Podem en aquell moment que entrés. O sigui, no perquè ho van dir directament, sinó perquè, bueno, es veia que n'hi havia lideratges diferents i que ningú volia perdre el seu.
Per tot plegat, Ibáñez assegura que encara és la coordinadora d'Esquerra Unida fins que no hi hagi una conferència que escull el seu substitut.
Però què hi diu la formació a nivell català, Karen?
Doncs cal tenir en compte que l'Assemblea d'Esquerra Unida també va demanar la dimissió de l'actual coordinador Joan Josep Nuet, que es presenta a les eleccions generals amb Esquerra Republicana. Però en qualsevol cas, tant Navarro com Ibáñez asseguren que tenen el suport del Consell Nacional. No obstant, i segons ha sabut Ràdio Sabadell, actualment la gran majoria d'aquest òrgan està d'acord amb l'Assemblea de Sabadell i, per tant, amb l'acord amb Sabadell en Comú i amb la revocació d'Ibáñez.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Deixem la política per parlar d'economia. Crit d'alerta de les entitats avisen que Sabadell perd pistonada. Aquest és el punt de partida de la diagnosi econòmica de la quarantena d'organitzacions de tota mena que convoquen plegades al cicle de debats preelectorals Nou Compromisos per Sabadell. El vespre passat se'n va fer el segon sobre projecte econòmic i productiu a la Fundació Bosch i Cardellach. El món econòmic i el polític s'hi van conjurar per fer de Sabadell una ciutat més dinàmica i atractiva. Marc Serrano, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Representants de quatre entitats rellevants del món econòmic local han exposat als partits l'anàlisi fruit de la posada en comú que han fet en una comissió específica. I han arribat a cinc consensos. El primer, Sabadell travessa un mal moment econòmic. Arnau Bonada presideix la xarxa Unión i la Comissió d'Economia i Ocupació.
Seguidament exposaré una mica els cinc grans consensos als quals hem arribat en aquesta comissió. El primer seria el de la situació de declivi de la ciutat. No aprofundiré més sobre el tema perquè ja s'ha escrit, ja s'ha parlat molt sobre aquesta qüestió i crec que la principal evidència doncs, que és així és l'interès que ha despertat doncs, tot aquest moviment que s'està presentant.
La quarantena d'entitats també constaten que l'entorn és complex, que davant dels reptes que planteja cal cooperació dins l'àrea Vallès i entre ajuntament i entitats. Des de la societat civil remarquen que formulen propostes optimistes i constructives i prioritzen també i sobretot que Sabadell ha de ser més atractiva per fer-hi negocis.
Tot i no ser a la tarima, altres entitats van enriquir el debat i també des del públic en un torn final van dir-hi la seva als representants dels partits polítics locals, tots llevat del PP, que no hi era i havia entre ells diversos alcaldables també. Van resumir en 3 minuts cadascun què proposaran els programes electorals per reactivar l'economia local.
Marta Farrés és cap de llista del PSC.
Jo crec que el que s'ha dit aquí per nosaltres, o per mi, un element importantíssim i clau és entendre que l'Ajuntament ha de crear aliances i ha de crear confiança pel clima empresarial, i això vol dir no veure-ho com un enemic i veure-ho com una oportunitat, no? Per tant, jo aquesta és la primera que em quedo, diguem. I aquí es desencadena tota la resta, el tema de llicències. Doncs si hi ha un problema s'ha de resoldre, i per tant això vol dir, jo amb el tema de llicències, quan jo ja estava treballant era al final posar-hi més personal perquè es fos més executiu a l'hora d'otorgar llicències. No conec gaires més miracles, diguem, en aquest camp, Blai, vull dir que també sóc com molt sincera, no?
Edu Navarro, de Sabadell en Comú.
Per mi la base és la de les aliances. En un lloc, l'aliança territorial, bàsicament, és veritat que Sabadell no únicament ha de partir de si mateixa com a ciutat, sinó del nostre entorn territorial, el que anomenem el Conca Ripoll i el Riera Caldes, que té un gran potencial com a àmbit territorial del sud d'Europa. Aliança territorial i també l'aliança, òbviament, amb el teixit productiu, i en aquest sentit crec que s'hauria de plasmar en un instrument o en una eina estable que serveixi per dur a terme tot tipus de projectes compartits.
Gabriel Fernández, d'Esquerra Republicana.
Comencem aviat les obres de la ronda de l'entrada sud de Sabadell. Això comença ara. Això possibilitarà que, per exemple, un polígon, com el polígon sud de la ciutat, tingui unes possibilitats que ara no té. I com això podríem parlar d'una sèrie de qüestions que són claus per a aquesta ciutat que tots volem. Però el que està clar, i acabo la meva intervenció, és que només ho farem amb la complicitat de tot el sector.
Lluís Perarnau, de la Crida per Sabadell.
I en aquesta visió de país a nosaltres ens preocupa molt les bases del model que tenim econòmic, que són unes bases molt febles. Quan s'ha parlat abans de la precarietat, és que tenim que una tercera part dels contractes que es fan aquí a Sabadell són inferiors a un mes. Aquestes són unes bases febles, no és una qüestió de Sabadell, és una qüestió del país, de l'Estat, fins i tot, i crec que hauríem de preocupar-nos de com incidir en aquestes bases, no? Aquestes bases perquè són unes bases molt, molt, molt delicades.
Lluís Mates, de Junts per Sabadell.
Perquè jo em preguntaria, realment, la Sabadell és una ciutat sexy? Això ho dèieu vosaltres, preguntàveu, quan algú ve a Sabadell a invertir, quan arriba a Sabadell, què fa? El primer que fa és veure una rotonda enorme, arriba per l'aeroport, i si té sort de que no tingui un accident amb el cotxe, el primer que fa és veure una grisó total fins que arribi a algun polígon de Can Roqueta.
Adrián Hernández, candidat de Ciutadans a l'alcaldia.
Tots saben les que són les nostres fortaleses, no? Des del Taulí, les universitats, les empreses poderes que tenim, des del punt de vista esportiu, el que hi ha a la ciutat. Si això, tothom són coneixedors. Llavors, què és el que falta? Doncs el lideratge, la direcció política, conjuntament amb les entitats de la ciutat, i no tenir por, perquè és veritat que hi ha formacions que jo les etiqueto com a enemigues del comerç, de generar la riquesa.
Marisol Martínez, alcaldable de Guanyem, Sabadell.
Nosotros desde Guanyem, y hoy, porque quiero debatirlo con ustedes, nosotros crearemos lo que para nosotros es el Instituto de Estrategia Económica. Creemos que es necesario crear un instituto público-privado que esté pensando en la estrategia a desarrollar, porque la estrategia económica al final que desarrollaremos incidirá absolutamente en todo, el modelo educativo, en el modelo urbanístico, en el modelo de movilidad, en el modelo territorial, absolutamente en todo.
I finalment, Ramon Vidal, cap de llista d'Ara Sabadell.
I evidentment, este que crea, jo no sé si és un instituto, un patronato, però el primer que ha de fer el govern només sentar-se és crear les taules de participació bàsiques, fonamentals, i aquí entra la part econòmica, la vostra. Entitats que esteu apoyant tot això i entitats del tercer sector que estan ajudant-se amb tot el que són les desigualtats. Perquè quan parlem de desigualtats sembla que només parlem de desigualtats de persones, qui són, clar, però també hi ha unes desigualtats econòmiques que tenim en el territori.
La pròxima sessió sobre el projecte social, cultural, esportiu i de coneixement tindrà lloc el dimecres 24 d'abril, també a la Bosch i Cardellac, i amb el veterà periodista Josep Atxe com a moderador.
I continuem parlant en aquest cas de la Fundació Bosch i Cardellac, perquè el fons procedent de l'antiga obra social de Caixa Sabadell l'ha de gestionar el sistema bibliotecari públic. La Fundació, que el té dipositat des que la Caixa va tancar la seva biblioteca, l'actual Espai Cultura, no té la capacitat de gestionar-lo. Aquest és el punt principal del programa que presenta l'única candidatura que opta a dirigir la Fundació, liderada per l'historiador Josep Maria Benaul.
Un programa per dirigir la Fundació Bosch i Cardellac que presentarà aquest vespre a les 7 en un acte adreçat als membres del think tank local. La renovació de la seva direcció arriba després de la crisi pel canvi de seu, arran de la qual tota la Junta va dimitir en bloc a finals de l'any passat. En declaracions a Ràdio Sabadell, Benaul remarca que la Fundació Bosch i Cardellac no es pot fer càrrec dels llibres de la Caixa.
I és un,
un patrimoni, un recurs en aquest sentit que ara no tenim capacitat de gestionar. Llavors creiem que la manera millor per tal que aquest patrimoni, tot aquest recurs estigui a l'abast dels ciutadans, és, diríem, externalitzar-lo i traslladar-lo al sistema bibliotecari públic.
Pel que fa a qüestions orgàniques, la principal proposta de la candidatura de Benaúl és la renovació dels estatuts. Amb ell accediran a la nova junta de la Bosch i Cardellach persones que no hi han tingut mai cap càrrec, llevat d'una, i joves. Són l'economista Montserrat Farell, l'arquitecte Isabel Vega i el doctor en Història de l'Art, Pachi Ocio.
Notícies migdia.
Anem a repassar d'altres qüestions de la jornada. Parcialment dos contenidors a Can Uriac. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. L'incendi s'ha originat aquesta matinada als carrers Lluçanès i Garraf en un contenidor de paper i que ha acabat afectant un altre recipient. Les flames també han afectat un turisme estacionat al carrer Gironès.
I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cerdanyola.
L'home, un veí de Barcelona de 39 anys, va caure d'un segon pis mentre estava treballant. La víctima s'hauria precipitat per causes que encara es desconeixen des d'una alçada de 7 metres.
La xarxa d'Economia Solidària de Catalunya ha presentat a Sabadell 15 mesures i una guia per ajudar els futurs governs municipals sorgits de les eleccions del 26 de maig a impulsar l'economia social. En l'acte, celebrat a Fira Sabadell, hi han assistit representants polítics de la comarca, així com també tècnics municipals. També ho ha seguit el nostre company, el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia. Aquestes mesures venen d'un document que ja es va presentar el 2015, però que ara s'ha repassat i millorat per les eleccions actuals. Entre les propostes cal destacar les tres primeres, relacionades amb la creació d'un Consell Local d'Economia Social i Solidària, el qual hauria de fer un diagnòstic de l'estat dels models econòmics del municipi per redactar un pla director per promoure polítiques econòmiques de caràcter social. Unes polítiques que podria desenvolupar una agència de desenvolupament socioeconòmic que també hauria de ser de nova creació. Tot plegat per treballar colze a colze amb les administracions locals, que haurien d'implementar altres mesures que també surten en aquest document. Per exemple, fomentar un model de concertació que passi a ser públic cooperatiu, és a dir, cedint tant patrimoni i béns públics a iniciatives de caràcter social com municipalitzant els serveis públics de manera que en la presa de decisions hi participin tant l'administració com treballadors i usuaris. També han demanat que s'estableixin convenis amb entitats financeres responsables, ètiques i comunitàries.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bon dia.
Bon dia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els impulsors de l'energia solar es mostren molt contents després de l'últim decret del govern espanyol que canvia substancialment la regulació sobre l'autoconsum. Des del sector creuen que és una mesura revolucionària que permetrà desenvolupar el sector i crear ocupació. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. La nova regulació aprovada per l'executiu estatal compensarà els excedents energètics que es volquin a la xarxa en la factura del mes següent i obre la porta a les instal·lacions col·lectives, per exemple, en pisos. Des de Som Energia, Sebastià Ribas ha afirmat que la nova llei ja és possible generar un estalvi del 50% un cop eliminat els impostos i les taxes que s'han de posar sobre, per exemple, la instal·lació de les plaques solars. A més, han destacat que a Sabadell ha canviat la legislació a favor d'aquestes plaques amb una rebaixa a la meitat de l'impost de l'IBI i una tramitació molt més senzilla. Sebastià Ruiz, membre de Som Energia.
En el cas de Sabadell estem molt contents, és un exemple que les ordenances del 2018 van anul·lar el requeriment de la licència i de la memòria tècnica del projecte i només amb un assabentat, només amb un comunicat a l'Ajuntament, el mateix dia que es fa el comunicat, la persona o les persones que es vulguin posar aquest tipus d'instal·lació s'ho poden posar ja immediatament. És com si fos, per exemple, instal·lar-se un electrodomèstic.
Des de Som Energia apunten que ara cal aplicar rebaixes a la part fixa de la factura, és a dir, el manteniment i els peatges de la xarxa, ja que els usuaris de plaques solars gairebé no la fan servir.
Heu trucat a Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, pulsi. Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, pulsi 1. Si desitja parlar en castellà, pulsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els salsitxes paradís?
El salsitxes paradís s'emet el divendres a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica interpretada per grans solistes i directors i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Abona't a l'OBC. Tota la informació a auditori.cat.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de les dues. Reprenem la informació i en aquest cas parlem ara del judici del procés. Avui s'està desenvolupant una nova sessió. Aquest matí ha declarat davant del Suprem el policia encarregat de fer l'acte policial de l'actuació de l'1 d'octubre a l'escola Nostra Llar de Sabadell. A la seva intervenció, l'inspector del Cos Nacional de Policia ha admès que van decidir el dia abans on intervindrien i ha explicat que els manifestants estaven organitzats i formaven, ha dit, cercles de defensa.
L'inspector ha carregat contra l'actuació de la parella de Mossos d'Esquadra que era l'escola Nostra Llar per la seva passivitat i ha afirmat que hi havia cercles de defensa entre els manifestants, però no armes. La gent, número 88.099, ha recordat que no van trobar les urnes i que només van confiscar sobres, paperetes i algunes targetes d'apoderats. Els enfrontaments, doncs, es van produir a l'exterior de l'edifici quan van actuar els antiavalots i a la retirada dels efectius, segons el seu testimoni.
Toda la gente que estaba alrededor estaba en actitud muy pacífica hasta que estos propios que iban sacando empezaban a simular agresiones, empezaban a gritar histéricamente y eso hizo reaccionar a la masa de gente que estaba tranquila y pacífica en el perímetro, en el cordón, y fue cuando empezaron ya a cantar por fuera las fuerzas de ocupación, bueno, ese tipo de cánticos, y fuera, 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 fuera.
La gent ha negat que existís cap ordre específic per no detenir ningú i afirma que es desconeixien si les seves unitats portaven una càmera per gravar l'actuació. Malgrat això, els magistrats han citat les imatges publicades pel diari Público.
La contraportada.
El 27 de gener de l'any 1939 entren a Sabadell les tropes del general Franco. A partir d'aquell moment comença la postguerra, un dels episodis més grisos de la història d'Espanya. Les desastroses polítiques econòmiques del govern i la fam van provocar que naixés, arreu del territori, l'estraperlo, un mercat negre on es podia aconseguir menjar que estava prohibit en aquella època, com ara ous o oli. Ara, a l'Espai Cultura de la Ciutat arriba l'exposició El farcell de la postguerra, una mostra que vol visibilitzar els tràngols que van haver de passar les víctimes d'aquesta crisi.
A través d'objectes de l'època com cartilles de racionament o de veritables relíquies com un davantal d'acció social, Sergi Freixes, comissari de l'exposició, honora totes les famílies que van viure aquella època a través d'una mostra molt visual però també molt personal.
Està enfocada per ser un homenatge justament a aquells avis, besavis, besàvies, àvies que realment durant la dècada dels anys 40 ho van passar molt malament, que ja us ho podeu imaginar fent llargues cues, passant molta gana i precisament doncs, amb l'enginy moltes vegades doncs, intentar sobreviure.
L'exposició està enfocada, tal com ha explicat el mateix comissari, cap al públic més jove per fer-los entendre una època que moltes vegades queda oblidada. La inauguració de l'exposició és demà a les 7 del vespre a l'Espai Cultura.
Doncs clar que sí, una mirada a la memòria històrica que és molt important de conservar. Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García, les Vies de Soia, el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva. Avui, l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.